Debat a Bat, el programa de Ràdio Ciutat de Valls per parlar i debatre sobre els principals temes d'actualitat de casa nostra, amb Jaume Pros.
Benvolguts oients, sóc el Jaume Pros i aquí comença un nou Debat a Bat. Aquesta setmana tenim ració doble de programa i és que avui ens acompanya l'alcalde de Valls, el senyor Albert Batet. I ho fa en aquest especial que coincideix amb el seu acomiadament de la batllia de la capital de l'Alt Camp. Amb ell parlarem d'aquests anys que ha sigut alcalde i també esperem que ens expliqui quin serà o qui espera que sigui el seu futur a partir d'ara. Quin serà el seu futur. Senyor Albert Batet, benvingut a Debat i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt ben trobat.
Albert Batet i Canadell va néixer un 5 de març de 1979, per tant té 40 anys. Malgrat la seva joventut, podem dir que parlem d'un polític veterà. Amb només 23 anys va entrar com a regidor a l'Ajuntament de Valls per Convergència i Unió de la mà de Dolors Batalla. Amb la dimissió de Batalla, Batet va assumir l'alcaldia el 2008, una alcaldia que va revalidar el 2011 i el 2015. Albert Batet també ha estat vicepresident de la Diputació de Tarragona i president del Patronat de Turisme Costa Daurada durant el mandat 2011-2015. El 2012 fou cap de llista de Convergència i Unió a les eleccions al Parlament de Catalunya per la circumscripció de Tarragona. El 2015 va tornar a sortir escollit dins de la candidatura de Junts pel Sí. I el 2017 va tornar a ser diputat, en aquest cas, amb Junts per Catalunya. Ara fa poques setmanes, Albert Batet va anunciar que no tornaria a ser cap de llista per l'alcaldia de Valls, tot passant-li el testimoni a la Dolors Ferrer. Avui a Debat a Bat ens acompanya el senyor Albert Batet i Canadell, alcalde de la ciutat de Valls.
Debat a Bat, amb Jaume Pros.
Senyor Batet, des del 2008 alcalde, com viu aquestes eleccions?
Déu-n'hi-do.
No.
Déu-n'hi-do. 11 anys.
Hi ha alcaldes que han estat molt més i que encara s'hi tornen a presentar.
De la democràcia, un mes, a Valls, que és el Pau Nuet. Mm-hmm. El Pau Nuet va ser 12 anys alcalde. Mm-hmm. I ha sigut 11 anys alcalde. Per tant...
On ha anat de poc.
Estem allà per posar-ho en context, no? És a dir, són molts anys, és a dir, 11 anys al capdavant d'un ajuntament, 16 anys amb un ajuntament, amb un equip de govern implicat, és una etapa de la vida molt important, dels 23-24 anys fins als 40, és tota la meva joventut i, per tant, molt content de l'experiència, de la feina feta i sens dubte, he deixat els millors anys de la meva vida aquí a la ciutat de Valls, no? I content de veure, doncs, que la ciutat avança, que hi ha projectes, que la ciutat la deixem millor del que hem trobat i, per tant, escolta'm, molt satisfet també de veure que també hi ha persones que poden agafar el relleu amb força de cara a aquests pròxims anys.
I com es viu ara, una mica des de fora, sabent que no ets el candidat? Com ho viu aquesta campanya?
Amb la mateixa passió i il·lusió. Jo soc una persona que recordo haver anat a enganxar cartells quan tenia 10 anys, de la mà del meu pare, també per Convergència i Unió, no? I per tant, doncs, amb la mateixa implicació i amb la mateixa voluntat del que Junts per Valls i Junts per Catalunya puguem guanyar aquestes eleccions, per tant, ajudant i col·laborant com un mes, no? És veritat que no és evident que jo no sóc el cap de llista, és evident que ja no és la meva responsabilitat com a número 1 d'una candidatura, que és evident, doncs, que això aboca tot el pes i tota la dedicació, tota la força i tot el lideratge, però ajudant com el que més perquè, doncs, hi hagi un gran resultat el pròxim diumenge 26 de maig.
Si ens centrem en aquest darrer mandat, faci una valoració global de com ha vist aquest darrer mandat.
Aquests últims 4 anys.
Dels últims 4 anys.
Bé, aquests últims 4 anys no els podem entendre, els hem d'entendre també en el context de país, és a dir, jo entro en un ajuntament amb coalició amb el Partit Socialista. L'any 2011 rebo una gran confiança dels vallencs i les vallenques. De fet, traiem 13 regidors, el 53% de vot. Crec que mai s'havia assolit un resultat tan gran i mai possiblement s'assolirà un resultat tan gran com el que va assolir l'any 2011, i això, doncs, sense dubte, doncs, és un goig, és un honor. Vam tindre majoria absoluta, però malgrat tindre la majoria absoluta vam intentar governar per tothom. De fet, tots els plans i tots els projectes sempre els vam fer amb unanimitat de tot l'equip de govern. Per exemple, al Museu Casteller, el canvi d'ubicació, ubicar-lo als Pardanyers, al costat de la plaça de Blat, que era un projecte estrella, ho vam fer amb majoria absoluta, ho podíem haver fet sols el nostre govern, però vam decidir pactar-ho i vam aconseguir la unanimitat de tots els grups municipals. Igual s'ha succeït amb el Pla General, que ara vam aprovar ara fa aquest dia, perquè vam començar amb aquell mandat, doncs també amb una unanimitat de tots els grups. Per tant, malgrat tindre una gran confiança, sempre amb la mà estesa entenent que vaig amb tots. I després, una època doncs, que vam tindre una crisi econòmica molt greu, i això hem de ser conscients, amb una crisi institucional també a nivell d'administració pública, en el qual els ajuntaments que hem trobat molt tutelats i molt regits i per tant amb menys eines per poder donar respostes a les polítiques socials i ciutadanes que se'ns reclamen, i donar-les durant i front, des de Vallgenera, amb la creació d'ocupació, focalitzant molt bé la ciutat, posant un motor econòmic. A dia d'avui tenim menys atur de quan vam arribar, la ciutat està molt ben encarrilada, s'anuncien setmanalment inversions d'empreses, tenim un ajuntament sanejat, capacitat d'endeutament per poder dur a terme projectes, tenim diners estalviats per les pròximes desenals per poder fer que siguin unes festes reixides, deixem el Museu Casteller a punt d'inaugurar, obres tan importants com que estan desenvolupant la carretera del Pla, el Passeig dels Caputxins, la llar de jubilats que estem a punt de licitar l'obra, etc, etc, etc. Per tant, una ciutat que està forta, viva, un projecte en marxa, amb cohesió, i venia una legislatura, aquesta legislatura era una legislatura que teníem un projecte nacional, veníem del 9N, i del 9N doncs hi havia un primer pas com a país molt, molt important, no? I jo veia que venia una legislatura que necessitava un govern molt fort, i nosaltres teníem 9 regidors i podíem governar en minoria i podíem governar sols, fins i tot ho podia governar amb diferents grups polítics. I jo vaig tindre clar que en aquell moment l'Esquerra Republicana, que tenia 4 regidors, nosaltres teníem 9, ells 4, doncs necessitàvem que, si volíem anar confluint l'espai independentista, com després va passar amb Junts pel Sí, que al cap de 2 mesos o 3 mesos vam fer la candidatura de Junts pel Sí, de Convergència i d'Esquerra, calia ajuntaments on el projecte nacional sigués molt sòlid i molt, 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 molt compartit i amb molta estabilitat. De fet, aquesta legislatura hem tingut 2 eleccions al Parlament de Catalunya i 3 eleccions al Congrés dels Diputats. És a dir, com a alcalde hauré viscut i unes eleccions europees. Déu-n'hi-do, és a dir, Déu-n'hi-do la moguda política que hem tingut amb 1 d'octubre. I per tant, jo crec que el pacte de govern que vam desenvolupar va ser un encert.
Està satisfet del pacte?
Sí, va ser un encert, perquè el moment de país vam encertar el moment de país que venia, no? Com ara, crec que estem en una situació molt similar.
I que... Però en canvi Esquerra ja ha tancat una candidatura juntament amb l'altra formació, en aquest cas Compromís per Valls, que sembla que sigui una mirada més, no?, cap a la part, diríem, ideològica, que no pas cap a la part de l'ideal que semblava que havia sigut el pacte fins ara.
Hem de respectar els posicionaments de cada partit. És evident que, per exemple, en aquest punt no pensem el mateix Junts per Valls i Junts per Catalunya que Esquerra Republicana, aunque s'ha vist també des d'un punt de vista nacional, no?, que veiem aquestes aproximacions, però tanmateix el pròxim diumenge 26 de maig els ciutadans de Valls, quan vagin a votar, han de pensar amb quina alcaldessa volen, amb quin alcalde volen. I això és el que han de votar quan vagin a les eleccions. Si volen que l'alcaldessa sigui la Dolors Ferrer, han de votar la Dolors Ferrer i han de votar Junts per Valls i Junts per Catalunya. Si no volen que sigui la Dolors Ferrer, han de votar les altres formacions. Perquè en el fons, el vot és el gest més poderós que tenim els ciutadans a l'hora de poder-lo exercir, i hem d'escollir, no pensant, no farem aquest pacte, no farem aquell pacte, etc. No, hem de poder pensar dient, escolta'm, jo vull aquesta alcaldessa, jo crec que és el que em garanteix que hi hagi un pacte republicans, que ni tripartit del 155, ni tripartit d'esquerres amb el Partit Socialista i els Comuns, etc, etc, sinó que garanteix que a l'Ajuntament de Valls hi haurà un pacte republicà del 100%. Doncs bé, doncs, qui cregui això sap que la Dolors Ferrer, doncs, pot ser una persona que es doni aquestes garanties, aquestes possibilitats, no? I, per tant, jo crec que ens han tractat. Jo amb aquesta legislatura m'he trobat, ens hem trobat, Jo personalment m'he trobat que he hagut d'assumir responsabilitats a nivell de política nacional. Tenim companys a la presó, tenim companys a l'exili. Tenim dos vellencs, com és el César Puig, secretari general del Departament d'Interior, que li demanen anys de presó. Tenim el director del vellenc, que li demanen 6 milions d'euros i acusat de malversació, prevaricació i desobediència. Tenim persones, jo mateix, que han estat investigat per la Fiscalia i que han reconegut que m'han posat espionatge. És a dir, hem viscut una època de repressió molt, molt, molt potent i això encara hi estem amb aquest procés. Això no s'ha resolt. Estem lluitant, estem persistint. I estem persistint perquè estem veient que ja tenim victòries, com la victòria que el president Puigdemont es pugui presentar a aquestes eleccions europees, que també es voten el dia 26, el 26 de maig, no? I que puguem presentar. Per tant, aquest pròxim diumenge en juguem moltes coses. En juguem quin projecte de ciutat volem, si volem continuar amb la mateixa dinàmica positiva i un projecte de futur, o volem tornar al passat. En juguem si volem una alcaldessa com la Dolors Ferrer, que ha pres un compromís que es dedicarà al 100% per Valls. Jo no he escoltat cap altre dels altres candidats que hagin dit això.
Però en canvi sí que han fet servir aquest eslògan en contra de vostè, perquè l'han criticat de dedicar molt de temps a la política nacional i no tant de temps a la política local. O sigui, vull dir que el propi eslògan de Junts per Valls no se li ha girat una miqueta en contra a l'Albert Ratet.
No, però l'Albert Ratet ja no es presenta en aquestes eleccions. No, l'Albert Ratet ja no es presenta en aquestes eleccions. I el que és evident és que jo m'he trobat en un moment en què el president Puigdemont se'n va a l'exili, amb la proximitat personal que tenim, el conseller és a la presó, repressió, que m'han demanat que faci una passa endavant a la política nacional. I per mi no ha sigut una decisió fàcil decidir que no continuava d'alcalde. I és evident que el president Puigdemont doncs aquí ha tingut ascendència sobre la meva decisió, en el sentit de que m'ha demanat que necessitava més implicació a la política nacional. Jo hagués pogut tindre càrrecs de govern de màxima responsabilitat. I vaig decidir que si podia ser que sigui compatible qualsevol aspecte polític nacional amb l'alcaldia, doncs això ho era. Per què? Doncs perquè és el projecte que m'estimo, perquè he dedicat els millors anys de la meva vida, perquè he dedicat molts de temps i molts d'hores personals, etc, etc. Però sí que és cert que jo, amb aquest mateix ràdio, aquí, a aquest centre, a Ràdio Ciutat de Valls, doncs vaig vindre i vaig dir, escolta'm, jo estic valorant, i he de veure, i he de ser honest amb mi mateix i amb els ciutadans de Valls. I la meva situació personal de primera línia de política nacional, alcaldia, fa un mes i mig que he sigut pare, etc, etc, això fa que un hagi de prendre decisions personals en aquest sentit. I crec que he sigut honest amb mi i amb el conjunt de la ciutadania. No ha sigut una decisió fàcil, perquè quan hi dediques tants anys a un projecte t'ho estimes tant, però crec que és un projecte que és una decisió sana i bona. Perquè en política cal regeneració, i regeneració positiva. Jo no em presento a aquestes eleccions, però hi ha candidats que es presenten a aquestes eleccions de diverses formacions polítiques que ja portaran més anys presentar-se a les eleccions que jo. Cal regeneració. Junts per Valls és la candidatura del canvi, és la llista del canvi, és la llista de la regeneració. La Dolors Ferrer és aire fresc, és conjuntament amb el Josep Salat, amb la Marca Ayala, amb la Sonia Roca, amb la Laia Castell, amb la Rosa Rovira i amb l'experiència també doncs, del Martí, del Quique, de la Barra. Això és aire fresc, això és noves il·lusions, noves forces, noves energies i nova voluntat d'entendre un projecte transversal i cohesionador. I per tant jo estic satisfet de la decisió que he pres, perquè crec que és el millor per Valls. I crec que és la decisió més positiva pel conjunt de la ciutat, perquè bé, doncs jo segurament si m'hagués presentat hauria sigut l'última vegada que em presentava, etc, etc, però jo no volia fer un Pau Nuet. Jo no volia dir, no, mira, em presento i ara ja desapareix, no, perquè això no hauria sigut honest amb els ciutadans. I jo em vull ser molt correcte amb el contracte ciutadà, em vaig presentar per 4 anys i acabat el mandat. Jo crec que en política això també ha de ser ha de ser un tarannà i una forma de fer, no? I que la pego a la cadira, doncs escolti'm, doncs el poder, i ja entenc que hi ha molta gent que ens doncs el poder i la cadira, les ganes de la cadira, les ganes de fer les coses pel poder, i això ja és passat, i la regeneració passa per aquestes noves formes que entenc que Junts per Valls i Junts per Catalunya tenim.
El Museu Casteller a vostè no l'inaugurarà, és evident, però en canvi sí que vostè sembla que ha sigut l'alcalde que en un moment determinat va fer un cop de puny sobre la taula, no sé com s'ho va muntar, però va aconseguir posar gairebé tothom d'acord i va tirar endavant i va impulsar el que és el projecte museístic. Un Museu Casteller que ha estat un element de lluita política durant dècades i fins i tot alguna vegada ho hem dit aquí a la ràdio que ha desgastat molt la ciutat a nivell social i polític i a vegades lluites que es podrien poder potser haver evitat. Vostè ha sigut l'alcalde que al final ha aconseguit fer taula rasa, fer net i impulsar el Museu Casteller, però no l'inaugurarà. I això com ho viu l'Albert Batet?
Ho viu perfectament. El més important del Museu Casteller no és que l'inauguri l'Albert Batet. El més important del Museu Casteller és que s'inauguri i que s'obri i que a Valls tinguem Museu Casteller i a Valls tindrem Museu Casteller. I això és una, com a casteller, com a persona que s'estima els castells, com a vallenc, doncs que haguem aconseguit aquesta fita després de tants i tants anys de lluitar i no aconseguir-ho, doncs és una gran notícia. Que, òbviament, com a persona doncs, que he tingut molt a veure amb aquest fet, doncs serà un dia emotiu i serà un dia d'alegria i serà un dia de joia, però serà un dia de ciutat i serà un dia de castellers. Si hi ha algú que es vol apropiar de la inauguració del Museu Casteller quan porti 2 o 3 mesos d'alcalde, que ho faci, però no crec que això sigui ni el tarannà de Dolors Ferrer ni de qualsevol altre dels candidats que es presenten, perquè tot ha de ser coherent i amb el recorregut. El més important del Museu Casteller no és que l'inauguri la Barbatet, és que s'inauguri. I per què hem aconseguit tirar-lo endavant el projecte del Museu Casteller? Perquè quan tu esperes que vinguin a fer la feina als de fora, no te la fan. És a dir, en l'administració pública i els ajuntaments se n'en surten i són capaços de tirar projectes. Quan tu tens un projecte, l'estudies, el valides, el finances i vas a buscar finançament a fora, amb la Diputació, amb la Generalitat de Catalunya, amb altres administracions. Si tu esperes que vingui el Papa Generalitat de Catalunya o la Mama Diputació i faci la feina que ha de fer els ajuntaments, això no passa. Els ajuntaments han de ser la força tractora i la força motora de la creació de projectes. I estic d'acord amb tu, Jaume, que Valls tenia molts deures pendents. I què succeeix? Que si tu no resols els deures pendents, fa que no puguis abordar nous projectes. Deures pendents que teníem, Can Segarra. Quan Convergència arriba a l'Ajuntament, Can Segarra porta 12 o 16 anys, 8, sense res. Escola Oficial d'Idioma. Biblioteca Popular. Quan arribem al govern, Biblioteca Popular porta més de 10 anys tancada. I conjuntament amb la Diputació resolem i recuperem la primera biblioteca del Museu de Catalunya, que a més han pogut celebrar 100 anys. Escola Enxaneta al Convent del Carme. Quan arriba l'alcalde, el senyor conseller Ernest Maragall, ara candidat a l'alcaldia de Barcelona, ens comunica que no faran l'escola Enxaneta al Convent del Carme i que es queda a la plaça del Quarter. I va portar un conflicte polític en aquell moment amb els socis de govern del Partit Socialista, perquè jo els vaig dir que si així trencàvem el govern, que no podíem acceptar. I vam tardar un cert temps, va arribar l'Irene Rigau i vam poder desencallar el Convent del Carme de l'escola Enxaneta. A nivell de patrimoni, Valls era una ciutat que no havia cuidat gens bé el seu patrimoni. I hem engegat projectes dels arbres del Celler de Paborde, hem engegat projectes de la muralla de Sant Antoni, de la muralla de Sant Francesc, etc. A la vegada, Valls era una ciutat que no havia tingut mai cap projecte de ciutat pels seus torrents. i ara hem aconseguit 5 milions d'euros de l'ACA per treure tots els col·lectors i poder abordar un projecte realment de recuperació dels torrents de cap espai verd de la ciutat. Tenim un pla general aprovat que després de 30 anys per unanimitat, que és un projecte de cara als pròxims 20 anys de projecte de ciutat en aquest sentit. Escola nova de la Candela, escola nova de l'Eugeni d'Ors, a més a més, llars d'infants. No tenien cap llar d'infants municipal i tenim dos referents, com és els Xiquets i Xiquetes i els Tabalets. I a més, vull destacar la feina que fa els Xiquets i Xiquetes a la zona nord de la ciutat, perquè fan un nexe de cohesió i de projecte de social i d'identitat vellenca molt potent a la zona nord de la ciutat. Equipaments esportius, pista d'atletisme, camps de gespa artificials, pavelló Javi Tondo, etcètera, 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 piscines noves, etcètera, etcètera. És a dir, han posat la ciutat al dia. I segurament si ara, fent això fa que estiguem en una posició que puguem abordar nous projectes que fins ara eren impensables, com que Valls tinguem seu universitària, com el projecte que va presentar Junts per Valls i la Dolors Ferrer, que puguem tindre doncs a treballar perquè Valls tinguem seu universitària al barri antic, amb tot l'impacte positiu econòmic que això pot desenvolupar. Jo estic content del projecte de ciutat que hem fet, perquè a més no ha sigut allò d'una imposició d'un alcalde, tal, sinó que l'hem construït també amb els grups de l'oposició, m'entens, amb les diferències, amb els tal, tal, i hem canviat un tarannà positiu de treball, amb divergències, però bé, escolta'm, que acabem aquesta legislatura aprovant el pla general amb tothom a favor, això...
Ara entrarem, perquè li vull preguntar sobre aquest tema, però abans hem fet una esmena, hem parlat de Castells, més ben dit del Museu Casteller, però li vull preguntar sobre una polèmica que aquesta setmana ha sorgit i que ha tingut bastant de ressò als mitjans de comunicació, i és aquest acord, aquest conveni que han signat la coordinadora de colles castelleres, que ha sigut amb la plataforma Som, i les colles d'aquí de Valls sembla que s'han posat una miqueta, s'han enfadat, diríem. Com ho veu l'alcalde aquesta polèmica, aquest conveni amb la cessió de drets televisius i la posició de les colles de Valls que diuen que no volen cedir els drets? Ho pregunto com a alcalde i també com a casteller que és.
Bé, jo per Sant Joan portaré camisa a l'Eixa Plaça i amb tot el goig i la joia doncs, de tornar a la normalitat d'un ballenc més i poder participar de la Festa Major com a casteller, i en tinc ganes i em fa il·lusió. La coordinadora de colles castelleres ha fet una feina excel·lent durant molts anys de treballar de forma sinèrgica per tal de garantir l'assegurança dels castellers. Sense aquest acord històric de TV3, coordinadora de colles Estrella Damm, segurament el boom del món dels castells no hagués pogut agafar la força que té dia d'avui. I ha sigut una fórmula màgica que ha permès difusió a nivell dels mitjans de comunicació catalans i ha permès garanties de seguretat a nivell de l'assegurança per les colles castelleres, que sabem tots que hi ha hagut desgràcies greus, malauradament, i que això és una cobertura doncs, que podem tenir. La posició de l'alcalde de Valls, Albert Batet, durant tots aquests anys al voltant del fet casteller és: quan les dues colles estan d'acord amb una cosa, l'alcalde hi està d'acord. Quan les dues colles no estan d'acord amb una cosa, l'alcalde no decideix per les dues colles. I crec que ha sigut una posició correcta, en el sentit de, bé, doncs, escolta'm, doncs, ja estan d'acord, doncs, que, doncs, tal, doncs, d'acord. Ens hem posat d'acord amb el protocol, ens hem posat d'acord en temes econòmics, en les colles cobrant molts pocs diners, a dia d'avui, doncs, tenim paguem 60.000 euros l'any per cada colla. Jo crec que això calia dignificar-ho i calia doncs, posar-ho de forma correcta sobre la nostra imatge màxima de com a ciutat. Vam aconseguir anar les dues colles a Washington en les Smithsonian Festival, el festival de cultura més important dels Estats Units. Bé, doncs hem aconseguit reptes col·lectius molt importants. És evident que aquí pel que m'arriba, les posicions de les dues colles no són les mateixes al voltant d'aquest aspecte, vale? Per tant, jo com a alcalde no em manifestaré a respectar el posicionament de cadascú, però sí que com a alcalde hem tingut una posició que és: nosaltres no farem pagar a ningú mai drets d'imatge per vindre a la plaça del Blat a fer fotografies o gravar o emetre castells arreu del món. Això és un patrimoni de la humanitat que va néixer a la plaça del Blat, al bressol dels castells, al quilòmetre zero, i que financiem l'Ajuntament, que és una festa participativa oberta, i nosaltres sempre hem tingut aquesta posició. És una posició coneguda per part de les colles, és coneguda per part de la coordinadora, és coneguda per part dels mitjans de comunicació. Posarem sempre les màximes facilitats per poder, doncs, vindre a transmetre la Diada de Sant Úrsula, la Diada de Sant Joan, la Diada del Firagós, la Diada de Nacional de Catalunya.
Tornem a la política local. Vostè marxarà, deixarà de ser alcalde amb l'aprovació del pla d'ordenació municipal aprovat. Fèiem una pila d'anys que s'anava al darrere d'aprovar aquest pla, però sembla que sigui un d'aquells àmbits que els polítics li doneu molta importància perquè la té, perquè realment la té, però que al carrer, contra pitges carrer, la gent no sap ben bé ni de què va o què signifiquen les sigles o quina importància pot arribar a tenir per la ciutat. Seria capaç d'explicar-ho d'una manera molt planera, molt senzilla, què és un pla d'ordenació municipal i en què es beneficia o què significarà per la ciutat, que ho entengui tothom?
Un pla d'ordenació urbana municipal és el que marca el pla estratègic de creixement de ciutat pels pròxims 20-30 anys i és el que estableix les normes de convivència entre els propietaris i entre els veïns d'immobles i de terres a la ciutat. I per tant és un element, segurament una de les aprovacions més importants que han fet en aquests termes, no? I bé, i aquí això es podia haver embrenat molt. Quan vam iniciar aquest procés, jo recordo que la CUP va contractar Método 3 per investigar-me a mi, al meu pare, a la meva mare, a la meva germana, a les meves familiars, al voltant d'etcètera, etcètera, no? I això va sortir quan va patar tota la crisi del Método 3, no? Però malgrat això, que avui ho hagués pogut prendre des d'un punt de vista personal i trencar, per exemple, relacions amb la CUP o trencar la voluntat... No, escolta'm, l'important és que tots estiguem d'acord en que hi hagi un document que és molt important, que marca les normes de convivència per la ciutat a nivell urbanístic pels pròxims anys i els creixements i els planejaments, que sigui tothom. Hi ha hagut la CUP, hi ha hagut Esquerra, hi ha hagut el PSC, hi ha hagut els Comuns, hi ha hagut el Partit Popular, hi ha hagut els que ho han liderat aquests anys, Convergència i Unió, ara Junts per Valls, no? Per tant, molt satisfet de que haguem pogut aconseguir això, perquè un pla general tarda molt de temps a fer-ho, és una marató, però és que a més d'aquesta marató l'hem acabat tots junts i encara doncs és més bonic veure que acabes una marató que és llarga, però que l'acabes tots junts. I per tant, doncs, jo crec que és una bona notícia per la ciutat i ara se n'ha de fer una bona gestió. És a dir, un bon pla i ara que pertoca una bona gestió, i la gestió responsable d'aquest pla és la que veurem com els pròxims governs municipals ho desenvolupen. Els que estiguem a fora estarem observant d'aquesta gestió, doncs, que en puguin fer.
Hi ha alguna mena de pacte o de conjura a nivell polític perquè aquest pla no sigui un arma de disputa política en el futur? O no hi ha el perill de que ara que el tenim aprovat es torni a obrir com un meló d'aquí un any o dos, si algú vulgui buscar...
No ho veig, crec que això era molt important, la unanimitat, i crec que hem aconseguit un avanç important, i a més amb una visió no només abans, sinó del conjunt dels pobles i de la comarca d'aquest àmbit. Hem tingut gent molt potent treballant i hem dedicat recursos i hem fet molt bona feina.
Què passa al barri antic? Perquè tot i que es fa un esforç molt gran per part de l'administració local i també, doncs, segurament d'altres administracions, dels esforços que fan de caràcter econòmic, d'inversions, no acaba el barri antic no acabem de veure un canvi, una evolució clara a nivell positivament del barri antic. Què ens passa amb el barri antic?
Segurament quan un hi viu el dia a dia no se n'adona de canvis que hi ha que són més potents dels que signifiquen, no? Perquè, per exemple, doncs, a nivell de restauració, si ho compares amb quan jo vaig arribar a l'alcaldia respecte ara, hi ha 1, 2, 3, 4, 5 establiments de restauració que, per exemple, no hi eren. Per tant, aquí hi ha hagut un impuls, no? Hi ha hagut una dinàmica. El barri antic succeeix amb diverses coses. La primera, que no hi havia un projecte cohesionat, arribem a l'Ajuntament de Valls, que no és disputa, fer feien molt potent al voltant del barri antic de Valls, amb el Peri, el meu Peri, etcètera, etcètera, un acord, es tira endavant, es tenen unes bases amb els veïns, s'acorden amb els partits polítics, es tira endavant el pla millor urbana al barri antic, es tira endavant el projecte de la llei de barris, l'Ajuntament durant aquests anys ja hem invertit 50 milions d'euros, i si analitzes el que vam aprovar aquells moments amb el que hi ha ara, què és el que s'ha fet des d'un punt de vista del barri antic? Totes les iniciatives que vam aprovar que havien de ser impulsades per l'Ajuntament de Valls s'han fet pràcticament totes. Les que havien de ser impulsades per la propietat dels immobles no se n'ha fet cap. I és evident que un ajuntament no sol no soluciona el problema d'un barri, sinó que ho ha de fer conjuntament amb la propietat dels habitatges d'aquest barri. I si fixem totes les actuacions que són de titularitat pública, el convent del Carme, la muralla de Sant Antoni, la muralla del Carme, l'actuació de l'àmbit de les Mossos d'Esquadra de banda i banda, els arcs del celler del Paborde, la zona d'Esperdanyers amb el Museu Casteller, la zona de Ca Creus amb la Biblioteca Carles Cardó, l'aparcament del pati, ubicar equipaments de ciutat, etc, etc, l'escola d'idiomes, llars d'infants, els centres de joventut, etc, etc. Això ho hem sigut capaços de desenvolupar. L'evidència és que durant aquests anys hi ha hagut una crisi del sector de l'immobiliari molt fort, hi ha hagut una crisi del sector de l'habitatge molt potent, i que en aquest sentit això ha tingut menys recursos financers la propietat privada per poder desenvolupar projectes urbanístics que necessitaven de l'impuls privat. Per tant, la reflexió que s'està fent ara a la taula del barri antic és hem invertit en molts projectes de ciutat, hem de continuar invertint en molts projectes de ciutat, però hem de veure com incentivem la iniciativa privada a poder dur-hi a terme habitatges de qualitat per haver-hi doncs, la mateixa qualitat de vida que hi pugui haver en qualsevol zona de la ciutat. I crec que és el repte que hi ha els pròxims anys en aquests termes, no? Però no ens podem desdibuixar del context econòmic que hem tingut. És a dir, hi va haver anys que a nivell d'ingressos d'imposts de construccions i obres l'Ajuntament de Valls pagàvem diners perquè retornàvem impostos. Aquí hi ha hagut un sector una crisi del sector de la construcció i del sector immobiliari i del sector financer que finançava aquest molt, molt gran, no? Això ha tingut conseqüències. Per sort, malgrat aquesta crisi, l'Ajuntament ha pogut liderar, tirant projectes endavant, etc, etc, i que gràcies a això segurament no s'ha anat a pitjor i fins i tot en algunes zones s'ha anat a millor, entens? Per tant, hem de veure com la ciutat ha de veure com les estratègies que s'han de dibuixar en aquests termes puguin tirar endavant, no? I per exemple em preocupen molt algunes iniciatives que només volen ubicar habitatge social al barri antic. Ubicar habitatge social només al barri antic, jo penso humilment, ja no pertoca la responsabilitat de governar la ciutat, i humilment no és una iniciativa encertada. Hem de posar habitatges de qualitat on hi pugui haver qualitat de vida, on es puguin desenvolupar projectes de vida i de futur al barri antic. Hem d'incentivar, com han fet ara, doblar les subvencions per poder-hi, doncs, la gent es pugui arreglar els immobles, que hi puguin haver immobles doncs, de qualitat, que hi pugui haver pàrquing, que hi pugui haver, etcètera, etcètera, els mateixos serveis. I crec que és aquestes les estratègies que hem de consolidar de cara als pròxims anys.
S'han fet polítiques d'incentivació de cara al polígon industrial, això ja ho sabem, però s'ha acabat després oferint a aquelles empreses que han vingut al polígon o que han apostat per Valls els serveis que realment han requerit. El polígon industrial està en aquest moment en una situació bona o potser és...
Tenim un dels millors polígons industrials que hi ha a Catalunya, i el fet és que Valls i el camp som la comarca a nivell de Catalunya que tenim el PIB industrial que més ha crescut durant aquests anys, i tenim el PIB industrial més elevat. Som la comarca i la ciutat de la demarcació de Tarragona que més creació d'ocupació ha fet. Som la ciutat i la comarca que més ha reduït l'atur durant tots aquests anys. I això és gràcies a que hi ha empreses i empresaris que creen aquesta ocupació, és gràcies a focalitzar tota la feina que s'ha fet a Vallgenera i amb l'administració pública d'entendre bé les necessitats que hi podien haver en aquests termes, i gràcies a la feina de captació de noves inversions. És més, hi ha empreses molt potents d'últimes tecnologies que s'han instal·lat a Valls i que han escollit Valls gràcies a les seves prestacions dels serveis del polígon industrial. És evident que el polígon industrial no és el passeig de l'estació i que els acabats de qualitat de la via pública doncs són diferents, perquè és un polígon industrial. Però tenim empreses senyeres de màxim nivell i multinacionals molt potents que s'instal·len a Valls i que anuncien inversions, com Griffith, que anuncia que amplia, com Brandt, que anuncia que amplia, com Frigicoll, que anuncia que amplia, com l'Alear, que tiren endavant amb projectes de nivell molt importants, com etc. Per tant, siguem conscients de la importància del nostre polígon industrial i de la força del nostre teixit empresarial del conjunt de la ciutat i de les nostres empreses.
És potser l'aspecte econòmic, el que és la gestió dels diners públics a l'Ajuntament, allò que potser és la bandera de l'Albert Batet. Vull dir, perquè molta gent el veu com l'alcalde de la... No vull tampoc ara aquí fer-li un massatge, però sí que és veritat que hi ha gent que el veu com l'alcalde de la bona gestió econòmica, perquè és cert que l'Ajuntament venia d'una situació molt complicada. Segurament no és mèrit només de l'alcalde, perquè al darrere hi ha tot un equip d'interventors, de tècnics de l'Ajuntament i també d'altres regidors. Però potser és l'aspecte més destacable de l'Albert Batet, alcalde, la gestió econòmica per damunt de
qualsevol. És que una bona gestió econòmica de l'Ajuntament ens ha portat a que poguessin tirar endavant projectes que sense una bona gestió econòmica de l'Ajuntament no haguessin pogut tirar endavant. És a dir, tu pots fer llars d'infants municipals aportant-hi diners si l'Ajuntament té recursos per fer aquestes llars d'infants municipals. Això són polítiques socials. Tu pots ajudar les empreses a instal·lar-se a Valls si tu tens diners per incentivar aquesta instal·lació d'aquestes empreses. I això crea ocupació i és la política social més important que es pugui fer. Tu pots plantejar el projecte del Museu Casteller si tires endavant amb recursos públics propis la capacitat de tirar endavant, no? I és evident que sí, segurament, perquè com que vaig entrar com a regidor l'any 2003 com a regidor d'Hisenda, i és una responsabilitat que pràcticament tots els anys ha recaigut sobre la meva persona, perquè ho he portat jo molt de forma directa, segurament ha sigut un de les senyeres que hem tingut com a ajuntament. Vaig arribar a l'Ajuntament que teníem el 160 i pico per cent d'endeutament, quan el màxim legal era el 110, i a dia d'avui estem al 35.
Tinc un munt de preguntes per fer i que es quedaran al paper. Al dinter, perquè havíem pactat que aquesta entrevista seria mitja hora, ja portem una miqueta més de mitja hora, però espero tenir-lo ara, que aniré amb aquest espero més relaxat. No sé si amb l'Albert Petit tindrà massa temps tampoc, però bueno, algun altre dia espero trobar-lo,
sí,
un altre cop aquí a la ràdio.
Oberts a vosaltres.
Però no vull acabar això sense que ens avanci una miqueta. A partir d'ara, què farà l'Albert Batet? Li volia preguntar també sobre la política nacional i sobre el president Puigdemont, la seva lleialtat.
Clar, un dia en parlem de més llarg de tot, sí, aquest àmbit, perquè és un àmbit que m'ha ocupat molt la meva vida el pròxim, l'últim any, i sens dubte hem marcat un punt d'inflexió amb experiències vitals molt potents. L'Albert Batet,
què farà a partir d'ara?
Sigui on sigui, sigui en política o sigui l'empresa familiar, on sigui, jo sempre estaré per Valls, perquè he dedicat els millors anys de la meva vida, he dedicat els màxims esforços possibles, i per tant no em puc desvincular emocionalment del projecte de la ciutat de Valls. Tanmateix, jo ara estic a Política Nacional, estic al Parlament de Catalunya, sóc el portaveu de Junts per Catalunya, el portaveu doncs del grup parlamentari principal que dona suport al govern de la Generalitat de Catalunya, amb un espai polític molt sòlid, amb construcció, amb morta fortalesa, i doncs amb aquest projecte del president Puigdemont per aconseguir la independència de Catalunya. Això vol dir que durarà molt de temps, durarà mig any, durarà 3 anys, ja ho veurem. ja veurem, no em preocupa. La política és un temps de servei a la persona, a les persones, al conjunt del, al conjunt de la societat. És un temps temporal d'una forma concreta. Si no estic en política, estaré a l'empresa privada. Des de l'àmbit privat i des de l'àmbit associatiu hi ha moltíssimes iniciatives que es fan al conjunt de la ciutat i de la ciutadania, ajudant a les alcaldesses o els alcaldes que així ho demanin i col·laborant-hi amb totes les iniciatives i les entitats que hi pugui haver al conjunt de la ciutat. Jo només que puc fer és que retornar la confiança i l'agraïment que m'han depositat els ciutadans aquests anys amb més dedicació i amb més esforços i per tant doncs, amb tota l'estima possible. Hem viscut moments molt potents, hem viscut moments, les festes decenals, hem viscut l'1 d'octubre, que va ser un dia cabdal, hem viscut moments tristos, com el dia que ens va deixar el Javi Tondo, que va ser un dia un cop molt dur també per la ciutat. Hem viscut moments de desgràcies i moments d'alegries, no? I en tot cas, amb l'orgull i el goig de la feina feta, amb la confiança de tindre un equip com el de la Dolors Ferrer i de Junts per Valls, o el que decideixen els ballencs i les ballenques, que estic convençut que serà un bon equip que balli pel conjunt de la ciutat, de fer la feina que tocava i de posar unes bases perquè Valls pugui anar amunt i tan amunt com vulguin els ballencs i les ballenques.
Amb l'Albert Batet hem volgut recuperar aquell costum que teníem al debat abat quan entrevistàvem els alcaldes a Hits en 3. Hem volgut que ell també donar la possibilitat d'escollir una cançó. Ell ha escollit El viatge a Ítaca de Lluís Llach. No sé si val la pena preguntar per què, perquè només pel títol i pel que significa la cançó és evident.
Ja t'explicaré un motiu per què. Perquè la canto al meu fill quan el vull fer dormir. A les nits i mira,
pensava que tindria un component més.
No, i és un component emocional de país, sí. Sens dubte. Amb el Lluís Llach vam ser companys diputats al Parlament de Catalunya. Una persona excel·lent, excepcional. I a la vegada, doncs bé, doncs ara és quan vull fer dormir l'Albert Petit, li canto una mica aquesta cançó, a veure si se dorm més ràpid i a més com ho vau dir, mira, doncs en aquests moments és una cançó que fruit de cantar-la al meu fill quan es vol dormir, en part del sentit nacional de país que té, de voluntat d'anar més lluny com a país, com a ciutat, com a conjunt humà, com a col·lectiu humà, amb aquestes voluntats de lluitar pel president Puigdemont i per la República Catalana perquè puguin sortir de la presó, perquè siguin respectats els nostres drets, perquè els drets dels presos i exiliats són els drets de Catalunya, són els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Catalunya. Tenim una batalla molt ferotge per defensar els drets humans i els drets civils i polítics, i sens dubte doncs, aquesta és una tasca que els pròxims mesos m'he compromès a treballar i a fer des del Parlament de Catalunya.
Viatge a Ítaca és una cançó de Lluís Llach que pertany a l'àlbum del mateix nom de l'autor de Verges i que va ser enregistrat l'any 1975. La cançó, realment, és aquell poema de Constantinos Kavafis que va escriure l'any 1911 i que fou traduït al català per Carles Riba. Viatge a Ítaca ens parla d'un viatge marítim que és una al·legoria al propi viatge de la vida. Així mateix, també podem interpretar aquest viatge a Ítaca com el camí que fem fins a arribar a un destí desitjat, un camí ple d'entrebancs i aventures. Amb Lluís Llach acomiadem aquest debat abat especial, aquest especial del debat abat dedicat a l'Albert Batet, que viu els seus últims dies com a alcalde de Valls, que ara té una trajectòria, és molt jove, una trajectòria llarguíssima per endavant. Senyor Albert Batet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest debat abat. Ha estat un plaer xerrar aquesta estona amb vostè. Un petó molt fort també per l'Albert Petit i per l'Olga.
Molt bé, moltes gràcies, ja, una abraçada.
I també donem les gràcies al David Prats per l'apunt biogràfic que ens ha fet al començament del programa i, com no, a l'Edgar Burg per fer això que fa sempre i és que això soni tan bé. Ens retrobem ben aviat aquí a Radio Ciutat de Valls, la ràdio pública de la capital de l'Alt Camp. Adeu.